Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Que li dic una cosa, senyor Carbó. Dic una cosa molt clara, Se li estan acabant les vacances, ja,
Home, encara queda,
No, pensis. Quan pensem que el programa és el divendres 19 d'agost de 2016.
Encara queda, Ventura.
No, ni queda tant, Perquè aquí això ja no pot ser, Vull dir que aquí, clar, deixem tot gravat aquí, després ja ho ordenarem i ho posem en ordre i tot.
No, jo tinc la intenció de...
Què?
D'allargar això tant com pugui,
Això ja ho sé de cada any. Vaja, si ho sé, només faltaria. Escolti, va, que avui tenim un número preciós, el 333 del programa, i és l'edició 2122, i la deixarem penjada, com dèiem, a la nostra web www.festafesta.net el 19 d'agost de 2016. És que és un festa-festa d'estiu, d'aquells que tindrem sardanes turístiques, dels que tindrem seccions...
Que podrem comentar coses del territori,
Del territori,
allò que m'agrada tant, Barcelona, Catalunya, turisme, apuntat.
Nosaltres estem fent aquí una feina...
Que no se'l paga ningú,
No se'l paga ningú, però ens ho passem teta. Val, doncs vinga, tirem endavant que comencem. Una edició del Festa Festa que seguirà comptant, i a vegades sembla mentida i tot, amb una sèrie d'emissores que ens volen fer companyia. Miri, hi ha gent que té aquestes coses a vegades, no? I que ens volen acompanyar, i nosaltres estem molt contents. Per això en tenim tota la relació de les emissores i els dials i els horaris, tota penjada a la nostra web. Però també les recordem. Quines són aquestes emissores?
Per exemple, Fem Girona.
Ràdio Bellpuig.
Ràdio Cassà, de Cassà de la Selva.
Ràdio La Vall de les Preses.
Ràdio Municipal de Terrassa.
Ràdio Palau, de Palau Solità i Plegamans.
Ràdio Vallromanes.
Ràdio Calella.
I atenció, Barcelona Digital Ràdio, la ràdio d'Hostafrancs.
Doncs molt bé, tots ells ens escolten, nosaltres n'estem molt contents i saben que aquest estiu ens dediquem a fer una cosa que se'n diu programar sardanes turístiques. I aquesta que farem ara és una sardana turística i a més amb més cosa, diguéssim. Perquè hem programat una sardana es diu Puig Graciós, que és del mestre Manuel Sadarra i Puig Ferrer, i que interpretarà la cobla principal de la Bisbal. El cim de Puig Graciós està situat a la confluència dels termes municipals de l'Ametlla del Vallès, el Figaró i Montmany i Vigues i Riells.
Senyor, ja vaig pujar-hi fa poc.
Al Vallès Oriental, sí, i és un turó d'una altitud de 808,3 metres. Tot això ho sé jo perquè ho sé jo.
Sí, ho llegeixo
molt bé, Tot i que és petitet, això, Situat al sud-est dels Cingles del Bertí. Aquí és una de les vegades que vaig anar d'excursió que era més petitet, els Cingles del Bertí, me'n recordo que vaig anar-hi. I llavors, doncs, hi ha el collet de Can Tripa, hi ha moltes coses, però si ens situem en el cim de Puig Graciós, diguéssim, hi ha els vestigis d'un poblat ibèric, i uns 100 metres per sota, hi trobem el santuari de Puig Graciós. Qui regenta el santuari de Puig Graciós? Doncs, de fet, la devoció a la Verge de Puig Graciós es remunta a finals del segle XIV, pel que sembla, pel que hem llegit, i que depenien de l'església de la parròquia de Sant Pau de Montmany. I es veu que... Estava als Cingles del Bertí. I es veu que el capellà d'allà va dir... Van començar a fer un santuari, no? I quan va veure que el de Sant Pau se li queia a sobre, doncs se'n va anar a viure l'home aquest allà a Santa Maria de Puig Graciós, al santuari de Puig Graciós. Després, doncs, hi ha hagut... Doncs allà hi van anar-hi unes monges benedictines, i són les que encara ara es veu que encara hi són. Fixi's que formen part d'una entitat...
De tercer nivell!
De tercer nivell, que és la Federació Catalana de Monges Benedictines. Poca broma, I així està la cosa. Vull
però
dir
jo
que...
encara m'agradaria posar-hi un apunt, perquè si la gent hi vol pujar, hi ha un element que està declarat patrimoni, que és molt, molt, molt interessant i que tothom se'l mira, però no sap ben bé què és, que és que al nord-est del santuari hi ha una torre de senyals del 1845. Això és una torre de telègraf òptic. Això és una cosa, una curiositat que tenim, que encara està muntada a la xarxa. Si anem, per exemple, per les autopistes, veurem que en els cims hi ha com una mena de torres en forma de trapeci, en alguns cims. Doncs això són torres de telègraf òptic, que és un telègraf, doncs, que usava senyals visuals, senyals òptiques, tipus banderes, s'articulava tot un seguit d'un codi, i que va ser molt curiós perquè quan ja existia... Ara no és conya, això, és per allò, per veure en quin estat vivim. Quan ja existia el telègraf elèctric, nosaltres encara estàvem instal·lant torres de telègraf òptic, i en el cas de la xarxa catalana era una xarxa de telègraf òptic preparada per controlar les batusses a la Tercera Guerra Carlina. És a dir, estava preparada per controlar militarment el territori.
Com ho sap, això, vostè?
I no està escrit, això, Ventura?
No, no, com ho
ara
sap?
Ara l'acabo de deixar, perquè sí, fa...
Ja, falta saber si és veritat, però... Bueno, sí.
Perquè no, fa uns anys em van encarregar que fes un estudi sobre la xarxa del telègraf òptic a Catalunya.
Doncs estupend, escolta.
L'acabo de deixar...
Una aportació genial, com sempre. Per això el tenim, en aquest home, aquí, al programa, perquè té coses d'aquestes. Molt bé, Santa Maria de Puiggraciós, el cim de Puiggraciós. Bé, la sardana Puiggraciós, del mestre menor Sardà de Puigferrer, amb la principal de la Bisbal, inicia aquest festa.
Puiggraciós, una sardana del mestre Manuel Saderra i Puigferrer, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
I ara, senyor Garbó, parlarem d'un campus ben curiós, tanmateix, un campus que ens traslladarà a l'època mitjaval o al segle XVIII o al segle XIX, perquè parlarem del campus de contrapassos i repartiments de sardana, que ha organitzat la companyia de dansa Xuriac, una companyia que es defineix com a companyia de música i dansa antiga, tradicional, i que, doncs, amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Can Poncic de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat, doncs, faran aquest campus de música i dansa que vol explorar els orígens i els antecedents de la tradició dels repartiments a la dansa popular catalana. Així mateix ens ho explica, doncs, d'entrada, en Marc Riera, que és un dels membres del comitè artístic i que organitza aquest campus, Contrapassos i Repartiments de Sardana.
Vol explorar l'origen i els antecedents de la tradició dels repartiments a la dansa popular catalana a partir, doncs, justament de la dansa i la música, i ballar i tocar contrapassos i sardanes. Llavors, de manera pràctica i vivencial, treballaríem, doncs, la lògica de les normes i llicències dels seus sistemes de repartiment. Ens basarem en la tradició oral dels repartiments de les sardanes i dels contrapassos i en la documentació històrica i coreogràfica dels mateixos.
És un contingut dens i un contingut interessant, però que també aquí hi ha molta ballaruca i molta juerga, no es pensi, que... Però clar, d'entrada sembla una cosa molt seriosa, perquè acaba vostè diu, com es reparteix la sardana a l'empordanesa, a la salvatana? Què és això de fer dosos i tresos i quatres i que la gent conti per poder repartir les sardanes? Tot plegat, tot és una història que amb l'equip de treball que han preparat tot això, doncs han volgut estudiar i han volgut mirar ben mirat. Li preguntàvem també al Marc Riera a quins eren els destinataris en principi d'aquest campus, i ell ens ho explicava així.
Aquest curs a nivell de balladors, doncs, està adreçat a un públic general. Bueno, sempre és millor si la gent parteix d'una base de ballador, ja sigui d'aficionat o com de ballador habitual, però sí que farem dos nivells. El primer dia no, però a partir del segon dia, doncs, farem dos nivells, un d'avançat i un d'inicial. El nivell avançat el portaran Carles Mas i l'inicial l'Anna Romaní. En el cas dels que s'apuntin a l'itinerari de música, sí que demanem un nivell elemental de música. No estem especificant instruments, ni tampoc, diguem, un diapasó en concret de l'instrument, doncs perquè volem esperar a veure les inscripcions, quin ventall de músics tenim, però sí que el nivell elemental dels instruments que vulguin tocar serà requerit i acabarem, doncs, separant per nivells. Hi haurà un de més elemental i un de més avançat.
Què li sembla, senyor Garbó, com sona una sardana curta així
en l'època? Aquest és el nivell elemental.
Sí, elemental de què?
No, hi haurà dos nivells, deu ser l'elemental.
No, es pot ballar en tots els nivells aquesta mateixa música, que és així amb instruments antics i amb contrabaix, violina, això. No, és molt bonic. No?
És molt xula
i que està molt bé. Miri, ells, a més, han plantejat, evidentment, perquè això són del 23 al 25 d'agost que fan tota aquesta història, com hem dit, a l'Escola Municipal de Música de Can Poncic, i doncs han preparat una festa final important, i ens l'ha explicat també en Marc Riera.
Si el campus dura 3 dies, el 23, 24 i 25 d'agost, el dia 25, el darrer, l'última tarda la dedicarem dintre el campus a preparar una mostra que es farà la nit a la plaça del Consell de la Vila de Sarrià, i aquesta mostra vol ser, evidentment, un tancament del curs en el qual s'exhibeixin, doncs, els contrapassos i sardanes que s'hagin preparat, però també vol ser un ball obert al públic, on pugui assistir tothom que vulgui, i en determinats balls o danses que no estrictament s'hauran treballat al curs, doncs que la gent hi participi. La base musical d'aquesta ballada final, doncs, la portarà la cobla Sabadell, i s'hi afegiran en determinats moments els músics alumnes que hauran participat al campus.
Això és la festa final, però també vam voler-li preguntar que tot això, si era possible, segurament és perquè hi havia uns culpables, entre cometes, no? Vull dir que per poder-se dur a terme aquest campus de contrapassos i repartiment de sardana, a part de la companyia Suriac, evidentment, que també sortirà anomenada, hi ha una sèrie de culpables.
El campus l'organitzem des de la companyia Suriac, de dansa i música antiga. Bàsicament som els que coordinarem i part de l'equip de direcció de la companyia impartirà les classes i podem gaudir de les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música Can Puncic, que està situada a Sarrià, l'antiga masia de Can Puncic, amb uns espais molt acollidors i a més amb un parc de l'antiga casa, ara és un parc públic, però que per nosaltres ens servirà per fer els balls de plaça, no? En aquest cas en privat, però que després seran els que portarem a la plaça del Consell de la Vila.
Riera, vam voler parlar també de la companyia de dansa Xuriac, perquè, clar, a més d'aquesta activitat en altres coses, però vam voler-li dir, doncs, això, qui eren els Xuriac?
La companyia Xuriac, de dansa i música antiga, la creem el 2009 jo mateix i l'Anna Romaní, i ràpidament, doncs, s'incorpora en Carles Mas també a la direcció artística. Estem dedicats a retrobar la dansa que es feia tant a nivell català com a nivell peninsular al Renaixement i al Barroc, però de fet és un estil de dansa que perdura, podem dir que fins als nostres dies, en diverses formes que han anat evolucionant al llarg dels segles, però la base es veu molt clarament que té elements postrenaixentistes. I anem a l'origen, doncs, també per reivindicar una manera d'entendre la música, la dansa, l'harmonia, la festa, doncs, que ens ve d'aquella època, doncs, el Renaixement, i que de fet en el seu moment es va exportar per tota Europa. I bàsicament anem combinant la investigació amb la creació d'espectacles i llavors la difusió i també, com en aquest campus, la formació.
Clar, també vam voler-los preguntar, perquè clar, la companyia Xuriac no només fa aquest campus de contrapassos i repartiments de sardana, sinó que fan moltes altres activitats, i els hi hem volgut dir, bé, i després del campus, què és el que teniu preparat?
Després del campus, que com ja sabeu, doncs, serà final d'agost, el retrobament del curs acadèmic 2016-2017 ens arrencarà amb les col·laboracions que fem amb el Museu d'Història de Catalunya, tant és amb uns cursos regulars que es fan els divendres en una de les sales del museu, com un encàrrec que ens han fet pel Dia de la Mercè, pel 24 de setembre, al migdia, que l'hem titulat Ballem la nostra història, i allà doncs, el que ens està funcionant molt bé sempre al museu doncs, és aprofitar una combinació entre la part d'exhibició dels ballarins i músics de la companyia amb una part de taller obert de participació del públic, en la qual amb prou agilitat s'aprèn algunes danses que amb la participació del públic i després amb l'execució, diguem-ne, virtuosística dels nostres balladors, el públic es fa una idea, pot aprofundir sobre aquest tipus de dansa històrica.
Doncs molt bé, avui al Festa Festa hem parlat d'aquest campus contrapassos i repartiments de sardana que han preparat per als propers dies 23, 24 i 25 d'agost la companyia de música i dansa antiga tradicional Xuriac, amb el suport de l'Escola de Música Municipal Can Puncic de Barcelona, que és on tindrà lloc aquesta història. I a més d'aquests professors que hi hem parlat, de l'Anna Romaní, del Carles Mas i del mateix Marc Riera, escolti, aquest s'apunta a totes les quergues, eh?
Un panxito. Francesc Tomàs Aymerich.
Aquest pàjaro,
a tots els campus.
Em fa dir-li pàjaro perquè me l'estimo molt, vull dir que li puc dir
en confiança. A tots els campus musicals que hem
parlat, hi ha de professor el panxito, a tot arreu. Vull dir que no sé com s'ho fa, però el tio està segut de totes.
Grande, grande.
Molt bé. Doncs vinga, continuem endavant, que ara vindrà una mica de música. I ara continuem amb una miqueta de música, senyor Carbó, un tema musical que ens arriba de la gent d'Obrim Pas, que és un grup que enyorem moltíssim, és que no hi ha manera, vull dir que si això acabessin els grups, no està bé. Que hauria d'haver-hi sempre, haurien de ser sempre. Vendre. Però després quan tornen no és el mateix.
No, clar, això sí que
el problema, o sigui, n'hi ha que dius, quan se'n van, per què marxeu? Llavors quan tornen dius, i per què torneu? Sap?
Sí, però jo no crec que en aquest cas fos així.
No, en aquest cas no seria així, perquè a més un conjunt molt eclèctic, molt obert, molt amb molta gent, i per tant no seria que aquest el cas, no. Els crits de guerra és un tema de la gent d'Obrim Pas, una gent del País Valencià que ens va doncs sempre regalar el so de la gralla i el so d'instruments tradicionals a les seves cançons, i un tema doncs, que ens parla de crits de guerra confonent-los d'alguna manera amb els crits de festa, no? Perquè la festa i la lluita d'alguna manera van sempre una mica juntes.
La festa,
no?
I la revolta.
La revolta, perquè la revolta, precisament, miri, el tema pertany a un disc de l'any 1997 que es diu La revolta de l'ànima.
Doncs té molt a veure la festa i la revolta. És una cosa que fins i tot hi han...
articles, gent entesa, erudits que n'han parlat.
Àngela Maria.
Són els d'Obrim Pas, els crits de guerra.
I com sempre, que visquen els pobles i que visquen les comarques! Sonen al ritme de les nostres danses, danses de guerra, tabals i dolçaines. Sonen les festes arreu de les comarques, balla la gent en les nostres places, en les carrers i en les cases ocupades. És per tu somni que creix a nosaltres, balla la gent arreu de les comarques. De viure i créixer en una terra lliure. Parla la gent i només parla de viure, de construir un futur més digne. Aquí i allà una cançó de guerra, marquen tabals el ritme de la terra. De nord a sud fins a esperança i guerra, criden dos aines els crits de la terra.
Els crits de guerra amb el grup Obrim Pas.
I ara ens anem cap a una de les seccions habituals del Festa Festa de l'estiu, els sons de la tradició que ens porta, com sempre, en Ramon Vilà. I avui, doncs, ens parla d'una cosa... Sembla que estigui equivocat, però no està equivocat.
No. Vostè sap on és el pont Liró?
El pont de Liró no. Jo sabia on era el pont de Lió.
No, però el pont de Liró...
Però el de Liró no.
Doncs escolti.
La capella conill.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilà.
Cançó narrativa o romans, allà al pont de Liró. La cançó narrativa o romans és un capítol important del cançoner popular en general per tot el que té de creació literària. Ha tingut sempre la funció d'entretenir, de fer passar l'estona mentre es treballava a dintre o a fora de la llar. Era un sistema d'entreteniment en èpoques passades, d'aquí que formi part del capítol del lleure. Aquestes cançons narratives, balades o romansos, se les pot anomenar de diferents maneres, s'han classificat de diverses formes: cançons històriques, cavalleresques, de lladres i bandolers, amoroses, religioses, de crims escabrosos, tràgiques, bucòliques, etc. Aquí escoltarem el romanç que porta per títol La dama de Lió, però que comença aquesta versió dient Allà al portal de Liró. Hem de tenir en compte que la variabilitat és un factor inherent a la cançó de tradició oral a causa de la mateixa transmissió oral. D'aquí que podem trobar moltes versions diferents d'una mateixa cançó amb canvis de noms propis, de topònims i de matisos del mateix contingut. Aquesta variant ens la va cantar l'informant Joana Massip Franquet de la Bisbal de Falset, en Josep Cribiller i un servidor, Ramon Vilar, l'any 1988.
Allà al pont de Liró n'hi havia una dama que en guardava bestiar i en rentava bugada. Ai, 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 ai. En guardava bestiar i en rentava bugada. N'ha passat tres galants que l'han galantejada. Ai, 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 ai. N'ha passat tres galants que l'han galantejada i han respon lo més gran. Oh, que linda bugada. Ai, 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 ai. I han respon lo més gran. I que linda bugada, i han respon lo mitjà. Més linda n'és la dama. Ai, 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 ai. I han respon lo mitjà. Més linda n'és la dama, i han respon lo petit. Què en fareu si és casada? Ai, 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 ai. I han respon lo petit. Què en fareu si és casada? Si son marit ho sap, la tindrà castigada. Ai, 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 ai. Si son marit ho sap, la tindrà castigada amb un castell molt fort que en té allà a la muntanya. Ai, 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 ai.
Festa, festa.
I ara una altra sentència. Portem uns quants dies entre la gepa de la setmana passada i que aquesta setmana ens parlen d'una dita d'aquelles al Víctor Pàmies que és tan veritat com el pa que mengem cada dia. De mica en mica s'omple la pica.
Apliqui-se-la, apliqui-se-la.
Però per què sempre me diu a mi? Què vol dir de mica en
perquè
mica?
No tinc ningú més a l'estudi, apliqui-se-la.
Ja me l'aplico aquesta, però si aquesta ja ho fem de mica en mica, hem anat gravant...
La parèmia sàvia, Ventura, apliqui.
Tots els programes de l'estiu ja els hem anat gravant gairebé tots. De mica en mica s'ha anat omplent una pica. Va, vinga, dites i refranys.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
De mica en mica s'omple la pica. Aquesta dita, emparentada molt de prop amb a poc i bona lletra, que ja vam tractar anteriorment, té un matís que podem relacionar amb la paciència, que gota a gota acaba fent vessar el got. Gota a gota s'omple o s'escura la bota. De vegades, amb actituds persistents que gairebé ni es noten, s'aconsegueixen resultats determinants. Només cal persistència i dedicació. A poc es va lluny. Una passa és poc visible si el camí és llarg, però a cada pas som més lluny de l'inici i més a prop de la meta si tenim clar el camí i la destinació. De mica en mica s'omple la pica.
Festa, festa!
I I ja que avui hem començat el programa, senyor Garbó, parlant d'aquest campus, de contrapassos i repartiments de sardana, i que ja hem parlat de sardanes curtes i això, doncs hem pensat que estaria molt bé d'escoltar un tema d'aquest treball que vam fer conjuntament en Jordi Molina i en Pere Pau Jiménez, l'acordió diatònic i la tenora, respectivament, doncs, i a l'inversa, perquè ho he dit d'una manera i després ho he dit de l'altra, aquest tema que dona nom al disc, perquè el disc es diu Sardana curta però no tant, i el tema també, que és un tema del Pere Pau, doncs també es diu d'aquesta manera. De fet, tota la informació sobre aquest disc la trobareu en un Rowland Folk del programa, vull dir que només heu de fer un link cap allà i trobareu de seguida la informació d'aquest disc, perquè en el seu moment, doncs allà el 2011 o el 2010 ho hauria presentar-ho en Jordi Roura, però ara doncs nosaltres ens ve de gust tornar-ho a sentir, perquè és una sardana curta molt ben parida. Sardana curta, però no tant, del Pere Pau Jiménez, de en Jordi Molina i en Pere Pau Jiménez mateix.
Sardana curta, però no tant, un tema d'en Pere Pau Jiménez interpretat per en Jordi Molina a la tenora i el mateix Pere Pau Jiménez a l'acordió diatònic.
I I ara arribaria la Cònica Castellera, però la tenim en el web penjada. Vull dir que si la voleu escoltar, ja ho sabeu, aneu cap allà, que segurament doncs, la Mare Déu d'Agost i els dies successius han donat actuacions o castells o coses, moltes actuacions castelleres, potser no grans diades, però sí que també n'hi han de totes, eh?
I si no recordeu que sempre teniu el baròmetre casteller.cat, que està allà sempre actualitzat, sempre actualitzant-se, sempre, constantment, eh?
El Carles hi viu.
A dintre, el Carles viu a dintre d'un servidor informàtic.
Exacte, sí, sí.
Ell rep les informacions i allà dintre les va col·locant.
I a més les col·loca ordenades.
Sí, sí.
Perquè,
ell ara ja viu en un món d'uns i zeros. Un zero, que cada colla sota això un codi binari.
Clar,
i ell va posant uns i zeros a tot arreu.
Exacte. I ara al final ja després es tradueix la cosa i saps els millors castells que han fet la temporada i el millor pilar. Saps les diades més importants. Saps de tot. Pots baixar l'aplicació de mòbil per iPhone i per Android de la mateixa plana del baròmetre casteller per rebre les informacions que puntualment, que jo em passa a mi, eh? A mi em venen, en el mòbil i tot, eh? Vaja, baròmetrecasteller.cat, allà trobareu tota la informació, i si no, a la nostra web www.festafesta.net trobeu la crònica castellera d'en Carles Esteve. Ara que ve, senyor Carbó?
Ara toquen els Cants de Taverna amb Xico Sánchez Carcassés.
Festa, festa.
Cants de Taverna amb Francesc Sánchez Carcassés.
Això sí que és curiós i, sobretot, atrevit. La prima copla. Una fusió amb la copla, la principal de la Bisbal, una soprano, Indira Ferrer, i el compositor i pianista Antoni Mas. Havia de sortir bé a la força. Bons ingredients per un gran producte que innova i fa una aportació molt important i de qualitat. Ho comprovarem escoltant la coneguda habanera de Sebastià Niradia, La Paloma.
Chinongo, kyo jo,
La Paloma, amb la veu d'Indira Ferrer, els arranjaments de l'Antoni Mas i l'acompanyament musical de la primeríssima cobla, la principal de la Bisbal.
Gràcies, Xico, per aquesta magnífica versió de la Paloma, amb l'Indira Ferrer, l'Antoni Mas i la cobla principal de la Bisbal. Ara per això tirem endavant, perquè tenim el va de joc, que avui ens parlant del quinto. Vostè és el que és, no? El quinto.
Quinto,
en diuen,
sí,
d'altres,
senyor,
maneres també, en diuen, eh?
La plena, la plena, li poden dir també. Manera,
sí, ja veurà com us ho expliquen ara, ens ho explicaran ara, ens ho diran, sí. Però és que jo estic al·lucinat amb la foto seva. Sí.
Quina foto?
La foto que està penjada en el web, que no ho ha vist.
Sí,
a la pàgina
ja
del Bèlit.
Jo volia evitar aquest comentari, Ventura.
Una demostració de com s'ha de fer... o sigui, és el que vostè diu que sempre que és com una dona, diguéssim, no? Que sap fer dues coses alhora.
Exacte.
Doncs aquí sap intentar fer volar el Bèlit i sembla que estigui buscant bolets, també, perquè està una mica en la mateixa posició, no? Què li sembla?
Sí, sí, he de dir, però bueno, és, bé, és una bona foto per il·lustrar com es fa.
Sí, sí, no, no, com es fa.
El que passa que la gent...
La teoria, la teoria. La
les fotografies el que tenen és que agafen un instant concret, un moment.
I aquí vostè es veu com un gran practicant de Bèlit.
Clar, el que no es veu és després.
Al final no es veu, però no ho digui, collons. No. Ai, perdó.
Feia fred aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Feia fred. Estic abrigat, és... de coloraines.
No, vostè és esquerrà, a més, i això també, sí, sí, és una dificultat afegida.
Això, això formava part de la programació. Aquesta fotografia es va fer a Sant Andreu del Palomar.
Sí.
Allà darrere de la plaça.
Som.
No?
Ah, no?
No,
ah.
No, Ventura, no s'equivoqui.
No m'equivoco, no m'equivoco.
Hauria pogut ser el Som, eh? Però jo li recordo que el Som no vaig sortir d'un locutori, des de, per tant no vaig poder-ho
fer. El mateix que estava jo, sí.
Exacte.
Sí, sí, sí.
I no, vostè va sortir, jo no. I
què això diu? És
un retret.
Què diu?
Sí, llavors, això és un festival de joc que es diu el Dau i que ja ha incorporat també el joc tradicional i entre altres coses, doncs, en una de les places es jugava al bòlit i bé, hi havia gent de diferents indrets, fins i tot un sembla que eren de Verona, que també un equip de Verona que va venir a jugar i són bastant... O sigui, tot i que el joc és el mateix, hi ha diferències substancials, eh?
Sí. Ah, ja ho entenc, ja ho entenc.
Sí, ja? Ja em va parlar prou de la foto?
No, aquí ja està, ja, que la gent que la vegi que podrà veure-la vostè aquí amb una actitud molt, molt,
i amb
molt
barba
esportiva.
Blanca, amb barba blanca.
Imagini's,
que jo ara no em duc de barba.
Escolti'm una cosa, però avui ens toca el quinto.
Sí.
Va de joc.
Festa, festa.
Va de joc.
Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escret i presentat per Víctor Baroja, Aurora Copano i Òscar García.
Juga amb nosaltres.
Nom del joc. Quinto, quina. A on? Vallès, Ripollès, Baix Llobregat i d'altres. Quan? Bàsicament per Nadal.
Si us dic la niña bonita, les mamelles de la Paula o el marrano, de què estem parlant? No, no us heu equivocat de programa. Us estic parlant d'un joc molt popular que s'hi juga pels vols de Nadal a moltes comarques catalanes. El quinto. També anomenat quina, rifa, plena o loteria vella, segons el lloc. És el pare del bingo. Alguns diuen que el va impulsar al segle X el rei francès Lluís IV per recaptar diners per l'estat. Us sona això, eh? La Loto Ràbi, la 649? Per cert, aquest rei estigué vinculat a la història de Catalunya, però aquesta és una altra història. Com s'hi juga el quinto? Cada jugador té un cartró on hi ha els números de l'1 al 90, repartits aleatòriament i dividits en 6 grups de 15 números cada un, i en caselles de 3 fileres per 6 columnes. El jugador pot triar jugar una, dues o les caselles que vulgui. El lloro, o persona que treu i canta els números, va dient-los de forma divertida. És a dir, no diu el número que surt, sinó una frase, paraula o idea que es pot associar al número. Els jugadors o interpreten o sovint responen a la frase amb una altra frase enginyosa, establint-se així un simpàtic diàleg entre tots. Si el lloro és avorrit o no ho fa bé, el públic pot demanar el seu canvi. Tot el quinto és singular. La manera de tapar els números del cartró és amb guixes, llavors d'una planta de la que se'n fan farinetes, amb blat de moro, amb cigrons. Quan una persona ha complert una línia de 5 números, crida «Quinto!» i ja rep un premi petit. Aleshores, es segueix jugant per a la plena, és a dir, omplir tota la casella de 15 números. Els premis són variats i sovint en forma d'espècies. És un joc excel·lent, no només per Nadal, sinó per omplir una bona sobretaula i passar una molt bona estona.
Podries dir alguns nombres més en format quinto?
És clar que sí, però ho farem jugant. Jo diré una expressió i tu hauràs d'endevinar de quin número es tracta. El més petit! Molt bé. La niña bonita!
15.
El licor!
43.
Això no és un anunci. La mitja part!
45.
El naranjito!
82.
Les mamelles de la Paula!
88.
Molt bé. Acabes de fer una plena!
I arribem al final d'una nova edició del Festa Festa, senyor Carbó, 21-22, 2122, és el número de l'edició de tota la història del Festa Festa, la 333, un número ben bonic de tota la història internàutica.
Avui també hi ha molts capicues.
Capicua...
El 333 és un capicua.
Aquest sí.
I el 2122, no?
No, perquè hauria de ser 2222 o 2112.
Ah, sí?
Claro.
El capicua no és el primer nombre. Va, és igual, ja deixem-ho. Hem discutit més d'una vegada.
Exacte, això. Sí, ho tenim clar. Divendres 19 d'agost de 2016 quedarà penjada aquesta edició del Festa Festa al nostre web www.festafesta.net. Un programa que ha estat possible gràcies a la col·laboració del Víctor Pàmies,
del Francesc Sánchez Carcassés,
del Víctor Baroja,
de l'Aurora Cupane,
del Ramon Vilar,
del Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
el Jesús Ventura
i l'Amadeu Carbó. Doncs tots plegats, tornarem a ser aquí la setmana que ve i intentarem fer una altra Festa Festa. Ara us deixem amb música del mestre Bartomeu Vallmajor, la nostra segona sardana turística de la diada o del programa. També s'ha interpretat a la Copa dels Mongrins i és Costa Brava. Aquí no ens casem amb... Escolti, això de la Costa Brava, per definició, ja ho diuen...
Ara hem de fer allò, no?, de Catalunya
comença,
Turisme, no?
Exacte, a la Roca de Sa Palomera de Blanes i acaba la frontera amb França.
I s'ha acabat, això ja ho tenim
clar.
Wow.
Per tant, 200 quilòmetres, limita el... No, però 200 quilòmetres ja, des de Blanes fins a Portbou, caram, sí que n'hi ha, no?
Anar resseguint...
Clar, perquè vas en voltes, clar, no és línia recta. Limita el nord amb la Costa Vermella Rossellonesa, que és la seva continuació geogràfica, i el sud amb la Costa del Maresme, inclou el litoral de tres comarques, la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà. Però... El que ens volíem explicar, el que volíem dir, és d'on ve això de Costa Brava. Ah,
això un erudit com jo sempre ho té a punt.
Doncs per això ni deixo
doncs,
la paraula.
Miri, senyor Ventura, la Costa Brava és des de temps immemorial una locució pròpia de la gent de mar. Però el terme Costa Brava, tal com l'entenem nosaltres, com un lloc que determina un entorn geogràfic concret, en aquest cas el que vostè ha dit des de Sa Palomera fins a la frontera, fins a Portbou, va ser publicat inicialment, atenció, el diari La Veu de Catalunya del 12 de setembre de 1908. I sap qui va ser el que va batejar?
Jo sí que ho sé, però si ho diu ho sabrem tots.
El poeta i l'escriptor Ferran Agulló.
Que feia al·lusió a les cales i als pobles del Mediterrani. Sap què passa? Que hi ha moltes versions al respecte, però sí que tothom està d'acord que va ser en Ferran Agulló el que s'ho va inventar. I a mi la que queda, perquè n'hi ha més constància, no sé si n'hi ha constància en algun altre lloc, és la que ens arriba des de l'ermita de Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols. Hi ha l'ermita de Sant Elm i el monticle d'allà, que es veu perfectament bé, doncs un bon tros de Costa Brava, doncs sembla ser que ells aboguen, perquè va ser des d'allà, des de l'ermitatge de Sant Elm, Sant Feliu de Guíxols, on Ferran Agulló hauria tingut la intuïció de batejar la costa. Així, en el mirador de Sant Elm, a Sant Feliu s'hi alça un monòlit que diu: des d'aquesta trona de Sant Elm, Ferran Agulló intuï la idea de batejar la Costa Brava. La ciutat de Sant Feliu de Guíxols li ofrena avui, 29 de setembre de 1963, el monòlit és del 63, aquesta recordança.
Doncs ja ho sabem.
Fins i tot en Pla va fer una versió, però també coincideix que l'autoria és del Ferran Agulló. Per tant, fins aquí estem tots d'acord. L'autoria de la sardana, per això, és d'en Bartomeu Vallmajor. Amb això també estarem absolutament tots d'acord i és el que serveix per cloure el programa d'avui. Costa Brava, amb els mongrins. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.